Marts.
Benja Villegas.
M'agrada la meva pròpia cançó.
Quico Amat, què tal? Bon dia, com esteu? Avui, què us està passant? Que no teniu aigua, que no teniu el telèfon ben posat.
Aigua, micros... Tenim de tot.
Quan entreu a l'estudi podeu estar preparats per començar la vostra secció, si no és molt demanar, eh?
No ho sabem fer.
Sisplau, gràcies.
Et portem cosetes, Marina. Vols que anem per feina? O...
Sí, m'aniria bé.
Vale. Jo avui et porto un parell de... Com el Quico ha estat portant morts de merda musicals,
sí.
M'he vingut una mica arriba,
val.
I llavors et porto dos que són morts de merda a les quatre cordes. Vale?
D'acord.
I són dos. El primer és el Mike Edwards, que va ser el cel·lista de la Electric Light Orchestra, i l'altre és el Cliff Burton, que és el...
No, no m'agrada quasi res d'aquesta frase. Cel·lista, Electric Light Orchestra...
Muchas coses avorrides.
Moltes coses que no m'agraden gaire.
Muchas coses avorrides. Però per sort la seva mort és bastant divert. I l'altre és Cliff Burton, que és el... Tècnicament el segon baixista de Metallica, però el primer canònic, vale? Llavors, el Mike Edwards, el titular seria Mort de merda per bala de Eno. Que podria ser que Brian Eno de Roxy Music li hubiera disparado, però no.
No és,
és bala de Eno, de, crec que és Fenc en català.
De Eno de Pravia,
eh? O de sal de fruta, Eno. Pode ser moltes coses.
Crec que és bala de Fenc en català, vale?
Exacte.
I què li va passar al Mike Edwards, vale? Va morir el 3 de setembre de 2010 a Devon, Anglaterra. Tenia 62 anys.
Perdó, per bala de Fenc, no Fem. Ens hem d'imaginar una bala de, com d'una bala de palla gegant, eh?
Ha de ser bastant gran.
Rodona o quadrada?
Sí, t'explico. El Mike Edwards conduïa una furgoneta per una idíl·lica carretera anglesa. Jo m'imagino rotllo com ladera de muntanya, no? És a dir, una mica com amb vistes i tal.
I Johnny Cash sonant de fons.
Johnny Cash segurament. Bueno, no crec que tingui tan bon gust, saps? Però bé, en fi. Quan el tio... o sigui, li passa una cosa terrible, que és mirar cap a l'esquerra i veure com li ve una gran bala de fenc de 600 quilos... que ve rodolant cap al teu cotxe i tu li fas llums, però no canvia de direcció. Pites, però la bala de fenc no fa.
No respon.
Va impactar directament contra la seva furgona. L'impacte va ser mortal, va morir a l'instant. Fins i tot el vehicle d'Edward va acabar sent desplaçat, col·lisionant contra un altre cotxe, que per sort, per als no fans de l'Elo, el conductor de l'altre cotxe va resultar ferit, però de poca importància, i només va morir un músic de l'Elo. És veritat que després de l'accident van acabar presentant càrrecs a la família de l'Edwards contra l'agricultor i els contractistes
per
agrícoles.
Per no tenir-ho ben falcat,
suposo,
clar.
Sí. Però crec que els dos van ser declarats innocents, perquè realment... no crec que res del que va succeir fos com una grandíssima negligència, com
sinó
jo crec que és la mala sort absoluta.
Sí, sí, ha de ser molt bèstia.
Perquè això el que podria ser és la típica història que expliques de com et passa una bola de fenc per davant del cotxe.
Sí, sí, a portar-me al cinema m'imagino a Indiana Jones amb la bola que passegués, que l'arriba a atrapar i el xapa i que no se salva.
Exacte,
sí. Jo em pregunto si a la carretera, se m'acaba d'acudir, però si a la carretera aquesta, així com hi ha senyals de cabres que passen, ara hi ha un triangle on hi ha bola de fenc.
I el següent és Cliff Burton, vale? Cliff Lee Burton, baixista de Metallica, va morir el 27 de setembre de 1986 a l'edat de 24 anys. Com va morir? Durant la gira de Metallica, a la gira europea de presentació de l'àlbum, del tercer àlbum Master of Puppets, un tour que es deia Damage Inc., conduïen entre... Crec que estaven a Suècia i conduïen la típica furgo, bus, currat, amb llits i tal...
Davant de
rock ja una mica gran, que utilitza les nits per viatjar de ciutat a ciutat a Europa.
Sí.
Vale? Llavors, l'autocar de la banda va patinar a causa del gel que hi havia a la carretera de la localitat de Lundby, a Suècia, i es va sortir de la carretera i va volcar. Vale?
Wow.
Cliff Burton dormia a un dels llits superiors de l'autocar i va ser projectat fora, o mig cos li va quedar fora, per l'única finestra no blindada de l'autocar.
Ja és mala pata.
Sí. Llavors, l'autocar va caure a sobre i ell va quedar atrapat a sota de l'autocar. Vale? Haig de dir que, en teoria, en molts llibres on s'explica aquest episodi, es diu que la banda considerava aquell llit el millor llit del bus, era el més còmode i tal. I normalment hi dormia el guitarrista Kirk Hammett, però aquella nit van jugar a pedra, paper, tisora i li va tocar Cliff Burton dormir allà, que era algo guai.
Per fortuna, clar, en principi era per fortuna.
Que guai, va dormir superbien. Això és una de les coses curioses d'això, no? Com plan que no li hauria d'haver tocat a ell, no era el seu lloc, vale? I l'altra és una cosa que hem parlat al Quico i jo moltes vegades, a mi no em fa gràcia perquè jo a més era molt fan de Metallica, però és això... no surt a les biografies èpiques, sinó surt a les biografies com periodístiques, ¿vale? I és que es creu que Cliff Burton no va morir a la primera caiguda, sinó que quan tothom surt en gallumbos amb el fred suec a intentar... Bueno, quan tothom surt socorrer, i fa recompte... Sí. Primer fa el recompte de...
Vale, som tots.
Falta un, no? On està? Està aquí. Està a sota. Llavors, entre tots van intentar aixecar l'autocar. L'estaf era gran i ells són quatre, però és igual, un autocar deu pesar molt. Llavors van aconseguir aixecar una mica, però els hi va relliscar i va tornar a caure. I es creu que allà és on va morir Cliff Burton. O
sigui, que potser
va
matar... si haguessin esperat els bombers...
Exacte.
El va matar el grup. Però, moment, en sèrio van aixecar un autocar? Em sembla flipant que aixequessin un autocar.
Però jo he aixecat un cotxe, amb varia gent, per intentar moure'l, perquè se'ns havia quedat falcat.
Pensa que deies rotllo que estan a punt d'atropellar el teu fill, no? La típica llegenda de mare que
aixeca un cotxe. Però és veritat que treus la força de no sé on. I hi ha algun truc per també aixecar un cotxe, que és posar-te a sobre del capó amb un, i que algú es posi a sobre i balancegi una mica des de que hi faci una mica uns bots assegut.
I llavors
els amortidors representa que s'aixequen millor, no ho sé. A nosaltres ens va funcionar, ens va passar a Andalusia, ens ho van dir uns andalusos que vam trobar allà i va funcionar la cosa.
M'encanta, tio, aquesta història.
Kiko, què portes?
No, només una cosa. volia punxar una cançó que crec que no tenim temps, no? Però Cliff Burton va gravar una cançó abans de morir en el disc Ray the Lightning que es diu Trapped Under Ice, que significa atrapado bajo el hielo. I jo he pensat...
Premonitori.
Bueno, seria bastant guai que la cançó s'hagués dit Trapped Under Bus for the Ice. No, del rotllo atrapado debajo del bus.
Kiko, què portes tu?
Aviam, jo porto la primera de tres morts al circo, que farem dos capítols, perquè tinc moltes morts favorites entre moltíssimes cometes. No m'encanta que hagin mort, ¿vale? Però en el circ són especialment favorites. Jo, en el circ, no sé vosaltres quina relació teniu amb el circ, lo normal en un circ és desitjar morir mentre estàs mirant el circ de l'avorriment que t'està agafant. ¿Vale?
Menys quan ets criat.
Bueno, jo he anat a algun que era impactantment cutre i també em vaig quedar una mica en xoc, però lo normal no és tant que se't matin els performers, és una anomalia. ¿Vale? Llavors, jo us vull explicar algunes morts. La primera és molt famós, bastant famosa, és mítica, que són els Flying Valendas. Flying Valendas han acabat titulant, on hi ha cançons dels Drive-By-Tracker sobre els Valendas, hi ha un grup de rock que es diu Flying Valendas, etc. O sigui, és com un grup mític, jo crec que també per totes les coses que els hi van passar. Vale que l'oceà és una ocupació arriscada, vale? O sigui, ser funambulista és una ocupació perillosa, per definició.
Estàs comprant molts tickets, sí.
Però els Valendas estan especialment malestrugats. O sigui, tenen un gafe bastant heavy, perquè vale que eren molts, vale? I que estaven flying... però no és normal tot el que els hi passa. És una família, com us deia, de funambulistes temeraris, ¿vale? Fundada per un alemany immigrant que es deia Karl Valenda. El Benja ja s'està descollonant abans que comenci. I són famosos per actuacions proto-suïcides a la corda fluixa. A mi la corda fluixa també m'ha semblat... Tota aquesta gent fa coses molt poc eufemístiques, perquè no et diuen la corda forta, te la diuen fluixa. O sigui, ja sona xungo. És en plan, no me la podeu tensar una miqueta, perquè fluixa sembla molt pitjor, no? El nom és ominós. I a sobre ho feien sense xarxa, que és jugar-se-la al doble. ¿Vale? Algunes de les primeres actuacions d'ells són dissortades per pura associació, per exemple, 1944. O sigui, eren gafes amb ells, eren malestruguis amb ells i amb la penya que se'ls acostava.
Ai,
perquè el 44, abans que els hi passi res, fan una actuació al Sir Ringling, el mític Sir Ringling, i de cop i volta hi ha un incendi al circ i no comença a cremar les carpes. Un dels Valendas, com que sempre estan molt a dalt, el veuen des de lluny, va començar a dir s'està cremant la carpa. I van morir, poca conya, 168 persones.
Mare meva,
wow. No és per riure. Petit incís, un dels gags que més riure em fa de sitcoms de la història és a The IT Crowd, que aquí es diu Els Informàtics, sí. O Los Informáticos, on un d'ells explica que té una nòvia que li ha dit que els seus pares van morir a un incendi en un parc aquàtic.
Au,
i llavors ell es tira tot el capítol com? Hi ha aigua tot arreu. Fa hasta una maqueta total. Intentant veure per on pot haver-hi l'incendi, ¿vale? Aquí era normal. Què fan els Valendas? Els Valendas desenvolupen i es fan famosos per una piràmide de 7 amb cadires. Aquest nom també és perillós exponencialment. Cada cosa que vas afegint és més perillosa. Piràmide? No la faries ni a terra. 7, molta penya, cadires i a sobre, saps? I a sobre d'una corda. Sona perillosíssim. ¿Vale? Com es diu en castellà, se masca la tragèdia. Algú que et digués, vaig a fer això, li diuen, no, has de fer això, has de fer el contrari que això.
Amb taburets, tio.
Taburets. No, mira, et dono tres solucions. Amb taburets, dos persones, fora la corda, posa una xarxa. Ho proven, ho han fet diversos cops. 1962, la piràmide col·lapsa i moren. Ells eren set. Moren el gendre i el nebot del Carl, El gent del davant moren. El Carles trenca la pelvis. El fill adoptat del Carles queda paralític. I la Jana Shep, que era una, crec que era una cunyada o alguna cosa així, o una jove, es deixa, se n'adona del que està passant, es deixa caure a la xarxa. No, mai, Benja jo, popi muerte, mai riem de les víctimes, ¿vale? Però es deixa caure a la xarxa i rebota. No. Que dius, qui havia tensat aquesta xarxa? O sigui, no. Xarxa i rebota.
I mor, també.
I es fot, no es mor, però es fot una hòstia monumental. Vull dir, es queda amb commoció cerebral.
Per tant, tenim tres morts, vale? I dos ferits greus.
Vale, seguim. Anys següents. Això és un bon començament. Anys següents. La cunyada del Carl es desmaia a sobre la corda. 15 metres, es mata. Gendre, que això sí que... Això també hauria de fer una maqueta com la d'IT Crowd. El gendre està passant per la corda en meitat d'una actuació en 1972. Se l'electrocuta? Com se l'electrocuta? O sigui, una dos.
Que sapiguessin, a la corda no n'hi havia, clar, electricitat.
O era un cable, o un enemic li va posar electricitat, wow, a la corda, o mentre estava el cable, jo què sé, va intentar...
La idea que s'equivoca de corda, o sigui, va un cable en comptes de la corda,
molt raro. O va intentar, jo què sé, s'estava banyant i va intentar secar-se amb un secador o alguna cosa així, algú li va tirar una torradora dintre de la banyera o alguna cosa així.
Malament.
Vale? Vale, i llavors, a l'últim, tot això ja es va veient com acaba, no? Acaba amb el patriarca. El Carl, el patriarca, que ja s'havia recuperat de la pelvis, havia creuat diversos canons, ¿vale? Desfiladeros, canons de l'hòstia als Estats Units, i havia creuat un canó sencer a Georgia el 1970, i el 1978 vol tornar a provar a Puerto Rico, ¿vale? Entre les dues torres d'un hotel que es deia Condado Plaza. Primer detall, 73 tacos. Wow. 73 tacos? Quasi no hauries ni de recollir el boli que se t'ha caigut a terra. No passis entre dues torres, el primer que t'hauríem de dir. De cop i volta hi ha una tramuntanada que no havíem previst allà, un cop de vent, per l'equilibre, i aquí et diré una cosa que, sisplau, ajudeu-me perquè jo no l'entenc. ¿Vale? Per l'equilibre, ell va amb la pèrtiga. ¿Vale? Està passant les dues torres, per l'equilibre, s'agafa amb una mà, ¿vale?
A la corda,
i amb l'altra subjecta la pèrtiga molt, molt. O sigui, tens una altra mà.
Que dius que la pèrtiga tira cap avall, perquè no la deixes anar i t'agafes de la corda.
La pèrtiga és pesant, ¿vale? En lloc de deixar-la anar i agafar-se, al final perd...
I agafa la pèrtiga.
Hi ha moltes,
sí o no?
Hi ha fotos.
Sí o no?
Hi ha fotos, i ell mentre es va caient... Clar, és la il·lusió...
Perquè m'imagino que és algo que et surt per inèrcia, a intentar agafar-te alguna cosa, encara que aquella cosa estigui caient cap avall.
Jo saps què penso? Que és el rotllo d'entertainer nato, tio, que va dir, tinc una oportunitat de tornar a pujar i acabar el rotllo, perquè jo...
Quan arribi a terra, pujo.
Jo sé fer això. Només us dic una última cosa, que a uns 36 metres els diaris diuen encara s'aferrava al pal. Ningú va considerar que allò fos normal, ¿vale? És en plan, que feia aferrat al pal. I una font oficial del circ va dir aquella frase que tant ens agrada: va morir fent allò que més estimava.
Home, això segur. Però l'instint de supervivència, jo insisteixo, agafar-se el pal segur que era l'instint de supervivència.
Jo crec que és showmanship. Encara ho puc arreglar.
Quico Amat, Benja Villegas, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Us esperem la setmana que ve amb més Morts de Merda. Gràcies.
Gràcies.